Vinga, les 11 i 3, les 6 i 3, ja ho hem explicat aquest matí, durant aquest mes d'octubre, jo us acompanyaré de les 8 a les 11 i aquesta darrera hora del de Farafar l'agafarà conduint-lo doncs, en Pepo Rubio, qui saludo ara, a més, ja esperant a l'altra banda del fil telefònic un convidat d'autèntica excepció, Pepo.
Molt bon dia, company. Una mica de canvi de papers. Realment la vida es veu diferent, eh? Quan circules pel mig a aquestes hores, a les 8 o les 9, que no hi estic gaire acostumat.
Ah, d'acord. Passar que ho deies per mi. No, sí.
A tu també et passarà,
sí,
a l'inrevés.
Jo ja ho tinc d'altres moments, però sí, és... sí, doncs, però està bé, és divertit això, no? Fem allò com fan a RAC1, no?
Canvio.
Un canvi. Endavant.
Doncs mira, justament, Bernat, Espanya ja té pel·lícula seleccionada per representar el nostre cinema als Oscars. Es tracta del film dirigit per Isaki Lacuesta i Paul Rodríguez, Segundo Premio.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Bueno, ja ho sentiu, pel·li inspirada en Los Planetas i totes les llegendes que envolten aquesta banda icònica de l'indi al nostre país. I també doncs, una pel·lícula que ens retorna als anys 90 a Granada i que ens proposa un viatge a través de la passió per la música, per l'amistat.
Con la polla en la boca,
tío. ¿Cuándo vuelves con nosotros? En el grupo somos tú y yo.
Que no quiero que nos matemos.
Cuanto más cerca, tanto suyo. En el Jota sempre, que cantava amb allò a la boca.
Sí.
Estás solo. Eso es lo que conseguimos.
Doncs mira, avui estem molt contents de tornar a donar la benvinguda a un amic de Ràdio Illa. Amb tots valtros, Isaki Lacuesta, qui ha guanyat un Goya, dos Conchas de Oro, 7 Gaudís, 4 premis al Festival de Màlaga. Per cert, entre ells, la Biznaga de Oro, precisament per Segundo Premio. I bé, esperem que molt prompte ens vengui amb un Òscar. Isaki Lacuesta, molt bon dia.
Bon dia, Pepo, i bon dia, Bernat. Com esteu?
Molt bé, contents de rebre't.
Què tal, Isaki?
Escolta'm, enhorabona. Com es dirigeix això d'anar als Òscars?
Amb curiositat i també bueno, amb agraïment pels companys que han votat i han escollit la pel·lícula i sobretot amb curiositat a veure què descobrim pel camí.
Has anat-hi alguna vegada aquest tinglado dels Oscars, Isaki?
No, és el primer cop que ens toca.
Bé, no sé què t'han contat o què esperes, com ho vius, aquesta expectativa.
Doncs mira, ara mirant què és el que hem de fer, sembla que a finals de mes farem un primer viatge a Los Angeles per ensenyar la pel·lícula cap allà. I aviam què tal. També ho veig molt, això, com un recolzament dels companys, que sobretot ajudarà que la pel·lícula es pugui tornar a veure. Va coincidir l'anunci amb el dia que va sortir a plataformes i ja esperem que ara, a principis d'any, pugui tenir una altra segona vida en sales. Al final són les pel·lícules perquè es vegin i tot això dels festivals i dels premis és un joc que es van inventar perquè les pel·lícules es puguin promocionar i la gent pugui saber que existeixen. I en aquesta mesura esperem que serveixi. Després, a partir d'aquí, si t'ho prens massa seriosament, tot això dels premis queda força ridícul.
Escolta'm, què et sembla que una pel·li com aquesta, Segundo Premio, que parla d'un grup espanyol, Los Planetas, d'una ciutat espanyola, Granada, d'un moment molt concret de la nostra vida i d'una generació molt particular, la dels 90, és una pel·li, diguem-ne, molt nacional, no?, per anar als planetes. Com veus aquesta projecció d'un fenomen tan patrio?
Doncs és que em sembla que és una forma equivocada d'encarar-ho.
A veure.
Crec que pensar aquestes alçades de la vida en termes nacionals i patriòtics és molt estrany, no?, com a mínim. O sigui, que al final qualsevol història de qualsevol racó ens fa com les nostres coses. O sigui, quan veiem una pel·lícula que passa a Corea, o que passa a Nebraska, o que passa a Senegal, ens emociona i que això no es planta, o ens avorreix per motius aliens que passi a un lloc o un altre, no? O sigui, no crec que hi hagi històries locals o internacionals. El capità d'Amèrica, tots entenem que això pot arribar a qualsevol racó del món, no?
Com va començar tot això? Què t'ha impulsat a dirigir Segundo Premio?
Doncs mira, és un projecte que que està sent un amic meu, el Jonas Trueba, portava molts anys treballant i sempre que parlàvem jo li envejava molt, perquè a mi el de conviure, treballar amb músics, la música em sembla que és com la sublimació de totes les arts possibles, no? I Granada és una ciutat que m'apassiona també. El fet de treballar i viure amb músics a Granada em semblava una possibilitat màxima. I quan el Jonas va decidir vam donar la pel·lícula, me la va proposar d'aprendre, vam fer un guió nou i la vam adaptar als temes que m'interessen. I aquests, bueno, aquests són els motius. També semblava que Los Planetas la permetien... Són una banda que sempre s'estan, com totes les bandes, en realitat,
sí,
sempre s'estan lluitant i separant. I el problema que tenen les bandes és que saben que quan s'ajunten arriben a llocs on arribarien per separat i a vegades no se suporten, no? És una maledicció i una maledicció el fet de poder treballar amb els altres. I en aquest sentit, podríem fer una pel·lícula quasi sobre l'amor o sobre la feina en equip. Al final, si treballes amb una fleca o vosaltres a la ràdio, que us heu d'aguantar l'una a l'altra, bueno, potser no, perquè us doneu el torn i quan un apareix, el desapareix. Sou com Lady Halcón, vosaltres. I condenados a estar sempre juntos i eternamente separados. Però en Los Planetas passava una mica igual, i això m'interessava. Jo fa una pel·lícula de vampirs, una pel·lícula de fantasmes, una pel·lícula de música, de treball en equip, una comèdia, una pel·lícula... De mosqueters no és, però la resta de coses sí que són.
Ara que parles d'això del treball en equip o del treball en parella, no? Tu has treballat a quatre mans, o a quatre ulls, més ben dit, amb en Pol Rodríguez. Explica'ns un poc com ha anat aquesta sinergia.
Sí, amb el Pol cada vegada ho dèiem, que cada vegada ens semblava més el cantant i el guitarrista. Quan escrivíem la pel·lícula, sí, jo pensava molt en la feina que hem fet amb Luis Acampo durant molts anys, que sempre treballem junts i som parella sentimental i tens com aquesta mena de sensacions, no? I hi havia una part m'agrada la idea de fer com autobiografia en tercera persona, o sigui, fer servir Los Planetas per buscar què tenim en comú. O quan hem fet altres pel·lícules, buscar, jo què sé, quan treballàvem a Barcelona amb el pintor, doncs en què ens semblàvem i què ens diferenciàvem i buscar... I pensant així t'adones que t'assembles més del que penses sempre, no? Amb el Pol Rodríguez, doncs efectivament, ens hem sumat, ens hem complementat. Fa molts anys que ens coneixem i fa temps que treballàvem junts i aquí ens hem portat a l'esquem de codirigir.
Escolta, Isaac, entre aquests dos doncs, condemnats doncs, a... Doncs això, estar separats i junts a la volta, en Pepo i jo. En Pepo és planetero, en Pepo li agradava molt els planetes, o sigui, va formar part d'aquest moviment generacional i n'era molt fan. Jo, en canvi, no. A mi mai, no els hi vaig tenir massa estima, potser també perquè no vivia aquí en el moment que van eclosionar, però per preparar l'entrevista, doncs, m'he vist la pel·li i he estat escoltant-los i
ha vist la llum.
Ha vist la llum. He vist una mica la llum. Et sentia en una entrevista...
Has fet turisme astrològic.
Correcte. No, però i molt agradable. A mi la pel·li m'haig passat molt bé, l'he vist a Movistar, mirant-la. Però tu llegim una entrevista que deies que la pel·lícula està precisament feta per això, per als fans dels planetes i per als que no els coneixem.
Sí, he pensat en aquest terme, sí. D'intentar que la gent que no els conegui de res, que pugui veure la pel·lícula com si fos d'una banda fictícia. I la gent que sigui fan dels planetes trobarà que està plena de cucades d'ullet, no? I hi ha moltes referències... està com molt documentada, però al costat de la documentació, vull dir que, per exemple, l'equip d'art va recrear la sala de concerts on tocaven tal com estava als anys 90, els instruments que toquen són els instruments que tocaven ells, però al costat d'això ens inventem històries i agendes, i algú... Per exemple, això es passava amb l'equip tècnic. En l'equip tècnic hi havia gent de molts països diferents i de diferents generacions, i molts fins a mitja pel·lícula van pensar que era una pel·lícula de ficció que estàvem rodant. I aleshores vam descobrir Los Planetas i es van començar a escoltar. Però sí que la intenció és que es pugui ser una pel·lícula que es vegi a qualsevol lloc. Jo, per exemple, vaig arribar a Los Planetas molt tard. Que és curiosa, perquè jo treballava de periodista als anys 90, cobria molts concerts i pràcticament que vaig cobrir concerts i discos de tota aquesta generació de músics. Però per algun motiu Los Planetas no em va tocar mai. I els vaig començar a escoltar força més tard, quan va començar a flamenquejar. Uh-huh. Allà vaig trobar que sí que tenien una sonoritat especial i diferent.
Escolta, bé, se m'ha oblidat la pregunta, Pep, endavant.
Escolta, en una pel·li tan musical, Isaki, de quina manera la música, diguem-ne, impregna la narrativa?
Clar, això era tot un tema. El fet d'intentar que quan apareguessin temes musicals, i n'apareixen molts, que la pel·lícula no es frenés, sinó que continués avançant en termes narratius. Amb el Fernando Navarro, quan escrivíem el guió, intentàvem que cada moment d'actuació musical, tant per les lletres com pel que està passant mentre es toquen, la narració seguís avançant. Ens en recordàvem molt d'aquests musicals clàssics en els quals l'acció s'atura i estàs durant 3 o 4 minuts veient música i torna a començar la pel·lícula després. No? Amb els germans Marx, que m'entusiasmen molt, perquè són de les pel·lícules que més m'agraden del món, això passa molt clarament. La pel·lícula s'atura i tens un número musical. Aquí buscàvem que no fos així, que la gent no especialment interessada per la música pogués veure que l'acció continuava. I és que amb això passa que amb els músics, crec que les pel·lícules d'artistes s'assemblen a les pel·lícules de psicòpates en la mesura que els dos casos viuen les emocions de forma multiplicada per mil respecte a una persona, diguéssim, entre cometes, normal, no? Un psicòpata o un artista viu els mateixos sentiments que qualsevol de nosaltres, però elevats a l'escala de l'Everest. I en el cas d'un músic, té l'avantatge que, a més, ho exterioritza. O sigui que tot el que està pensant o sentint ho està expressant en com canta o com toca. I això permetia que les seves bronques o els seus moments d'amor es poguessin reflectir a mesura que toquen, no? O sigui, l'extrem és un moment en el que hi ha un concert i s'acaba convertint en una escena quasi cinema fantàstic que desemboca en un terratrèmol, no?
Ah, sí, en aquest cas amb Cristalino tocant la guitarra, portant-la doncs, als màxims decibels possibles. I, escolta, abans quan parlaves d'això, doncs, que podíem interpretar la pel·lícula com una pel·li de ficció, per això aquest epítet, diríem, en el mateix títol de la pel·lícula, una pel·lícula sobre els planetes, una pel·lícula que no és sobre els planetes, una pel·lícula sobre la llegenda de los planetes.
Sí, amb això volíem explicar ja d'entrada, volíem advertir, no tant advertir l'espectador com fer-lo entendre que ha de llegir la pel·lícula no amb un codi geogràfic ni biogràfic literal, sinó com una interpretació, perquè quan parlàvem amb els planetes, quan parlàvem amb la gent que els coneixia, tots explicaven versions diferents. Els hi passa molt que ni tan sols recorden el que va passar i tots estan en desacord. I ara que venim de molts anys de pel·lícules musicals en les que t'expliquen això va ser així, això va ser d'aquesta manera, i que intenten fer-los un monument amb una peana i tot, no? Aquí intentàvem dir, bueno, això potser va ser així, però el del costat diu que no, que va ser al revés. I la pel·lícula està construïda així, està construïda en base a diferents punts de vista, que tots et van dient, no, esto no fue así, esto fue de esta manera. I ningú està gaire d'acord. Ja la premissa és que la baixista de la banda, la Mai,
sí,
es va fer molt coneguda a l'època, era molt icònica perquè tocava d'esquenes al públic. I això era perquè era molt tímida. De fet, els tècnics de so expliquen que quan gravaven discos a l'estudi també es posava d'esquenes amb ells. No era tant una posi com que li feia vergonya, de veritat. Llavors sempre li feien la broma de que si estava vigilant que no s'emportessin els bafles o algú, no? I el cas és que ella, com explica la pel·lícula, sempre deia el contrari que deien els altres, literalment. Ella estava mirant cap als bafles i no veia el públic. Però això, de forma metafòrica i literal, s'aplicava a la resta de coses de la vida. Ella veia la vida de forma diferent, veia els que els altres no veien, i decideix deixar la banda i apuntar-se a estudiar poesia a la facultat, que em sembla que és extremadament punk, no? I llibertari. Llavors, la pel·lícula està construïda en base a això, a diferents perspectives, que es discuteixen, i la pel·lícula vol ser una veritat oficial, perquè els planetes, a més, són una banda molt poc oficialista, sinó una sèrie d'interpretacions, i això permet també canviar l'estil i fer una pel·lícula més juganera.
Escolta, aquest gest de la baixista, doncs, donant l'esquena al públic, que l'emparenta, en aquest cas, amb Stuart Sutcliffe, diríem, el primer baixista dels Beatles, que es va acabar llevant la vida molt, molt jove, un estudiant d'art, doncs, a Hamburg, i que també tocava l'esquena, doncs, en part perquè deia que era molt dolent tocant i perquè també, doncs, era tímid i no volia... Mira, ja no sé, ja, a mi la pel·lícula hi ha moltes referències musicals, més enllà de Los Planetes, hi ha, doncs, aquest disc que va apareixent dels My Bloody Valentine, el Loveless, o que és icònic i és una referència clara cap als planetes, o també, doncs, quan en aquest cas un d'ells escolta, doncs, per primer cop, doncs, el disc, doncs, Omega, el de la Lagartija Nick amb Morente. Això, per tots aquests que m'agrada la música, també és material per gaudir-la més, la pel·lícula.
Sí, aquí pensàvem que, clar, que la pel·lícula pogués interpel·lar sentiments generacionals dels que van viure aquell moment i recordar-nos coses i a la vegada per la gent que no ho hagi viscut que faci exòtic, no? De cop i volta, els espectadors que no van viure en aquella època es troben en un món en el que a les discoteques podies fumar, en el que per parlar per telèfon amb algú havies de recórrer literalment a la telepatia o a ficar monedes en unes màquines estranyíssimes de tecnologia punta que no retornaven canvi, que eren les cabines telefòniques, i mai van aconseguir inventar una cabina telefònica que tornés canvi.
Bueno, si aconseguies cridar, perquè a vegades posaves la moneda i allò no...
Sí, sí, sí. Bueno, la tecnologia telefònica, no? I això, i per escoltar un disc, havia de col·locar una agulla, per injectar-te l'ovina per escoltar música, havies de fer el mateix, col·locar-te una agulla. Bueno, hi ha gent que no ho coneix, això. I els que ho vam conèixer, doncs, quan ho revivim, se'ns fa molt estrany que fos així.
Escolta'm, abans deies que els planetes anaven a la contra. Com han respirat els planetes amb aquesta pel·li? I han participat d'alguna manera? Ja has tingut contacte directe? Quan l'han vista, què han dit?
Jo, quan vaig arribar a la pel·lícula, portaven 5 anys de converses. Aleshores, quan vaig conèixer el Jota i el Floren, perquè els planetes, en realitat, com a societat limitada, no són tots els membres de la banda, són només el cantant i el guitarrista.
Sí.
Aleshores, els vaig conèixer amb ells i els vaig dir que hauria de fer la pel·lícula com si estiguessin morts, perquè portaven 5 anys tots plegats discutint com havia de ser la pel·lícula i ningú es posava d'acord. I que si volien fer-la, doncs no quedaria més remei que confiant que jo la faria amb tota l'estima, amb tota l'admiració que tinc per la seva música, però que la faria com em semblés, perquè si entràvem en un procés democràtic ja s'havia vist que això no funcionava. I els vaig explicar com m'imaginava que seria pel·lícula, encara no ho sabia. I bé, vam estar rient per la nit, el Jota em va dir que si tenia qualsevol dubte que el truqués, que és el que vaig fer en diverses ocasions, però sempre sabent que la pel·lícula seria impossible que els agradés completament, perquè si no haurien fet una altra. Aleshores, quan hem acabat, doncs, han tingut opinions diverses. El Jota, per exemple, estava entusiasmat amb l'actuació de Cristalino, diu que és fantàstic com fa la guitarrista, en canvi pateix veient l'actor que fa d'ell, cosa que també sembla molt, molt normal. Ell hauria preferit que la música fos les seves versions i no les versions que ha fet la nostra banda, però a nosaltres ens fa molt demanda les pel·lícules les pel·lícules musicals en que es fan en playback, no? Ens dona la impressió que impliquen una falsedat molt grossa i de cop i volta els canvia la veu als actors i es torna molt estrany, no? Vist també una banda com ells també no han volgut fer playbacks, ens semblava que era millor poder tenir aquesta autenticitat que no les seves gravacions, que al cap i a la fi estan les podem escoltar quan vulguem, no? I, doncs, ella, recordo que em deia que, per exemple, que ells mai no parlen tant com els actors. Hi ha una seqüència de pel·lícula en la que es barallen imaginàriament i no es diuen ni una sola paraula, i em deia, nosaltres somos els que no hablen. Llavors, l'Eric, el mític bateria, doncs ell estava molt content i ha felicitat moltes vegades en Mazo per com l'ha encarnat, i ens enviant missatges molt bonics, i el Floren, el guitarrista, i la Mai, l'antiga baixista, prefereixen no veure la pel·lícula. Diuen que prefereixen no menjar-se el tarro. La Mai està en contacte amb l'Estefaní, l'actiu que ha fet d'ella, i envia missatges molt carinyosos, però prefereixen no veure-la. Aleshores, bueno, és significatiu que tots hagin tingut també formes tan diferents d'acostar-se a la pel·lícula, igual que tenen formes tan diferents d'entendre la vida i la música.
Escolta, Iñac, Isaki, a mi m'ha flipat, i de nou, doncs, enhorabona a l'hora, doncs, aquest ull clínic que tens a l'hora de descobrir talents i artistes, no sé fins a quin punt has tingut un paper definitiu en el càsting, però aquest que fa de Florent, en Cristalino, que fot un paperot, veig que no té altres pel·lícules. No sé si debutava en el cine, però a més té una mirada, té una expressió que em recorda el personatge de l'Esput a Trainspotting. M'hi recorda físicament. I a més amb una pel·lícula doncs, que també passa a finals dels 90, amb que hi ha doncs, droga per mig, que hi ha nit, que hi ha música, doncs tu, és que no podia deixar veure l'Esput, tu, amb aquesta actitud desmenjada, amb més el tema de la droga, etc. Quina coincidència, no?
Sí, el càsting va ser un procés molt llarg, perquè el que buscàvem és que fossin músics, que poguessin defensar la música en viu. No hi ha cap playback a la pel·lícula, tots els crèdits finals sí que és un playback, la resta tot són tot el que sona està tocat en directe. Això implicava tenir actors que fossin músics o músics que fossin actors.
Wow.
Aleshores, el Dani Ibáñez, que és el cantant, ell sí que és un actor que tenia la seva banda de rock i sabia tocar i cantar. La resta són tots músics de Granada, de la següent generació. El bateria, el Mazo, per exemple, havia tocat amb Los Planetas en diferents ocasions, o el disc de Fuerza Nueva, hi ha uns quants temes que els van registrar ell. I és així, és el debut al cinema de tots ells. I en el cas del Cristalino, quan el vam conèixer, va fer el càsting i va arribar rapat, i recordo que el productor em deia, però hòstia, que no sembla de Trainspotting. I clar, jo el veia tan diferent que no en tenia gaire la comparació. Quasi que pensava en Trainspotting com una mena de contrareferència respecte a la nostra pel·lícula, quan m'ho deien. Però sí que és veritat que aquella gent que continua veient, i suposo que és inevitable, la pel·lícula, si volíem que tingués alguna cosa de les pel·lícules dels 90 que més ens havien agradat. Per una banda, perquè és que els 90, per la meva generació, és quan vam sortir de l'ou. Mm. I suposo que això és el que d'alguna forma et marca, no? Les pel·lícules que veus quan tens certa edat et marquen de per vida. També tinc l'impressió que en aquesta mena de sempre les coses tenen viatges d'anada i tornada, les modes tornen, hi ha èpoques que són com més tendents al relat clàssic, al cinema més clàssic, hi ha èpoques que són més que tendeixen més a l'intercanvi d'estils, a pel·lícules més juganeres, i crec que els anys, la segona meitat dels 90, van tirar molt cap a aquesta mena de pel·lícules juganeres. Pensava molt en el Ferrara, el Wong Kar Wai, aquesta mena de pel·lícules que per nosaltres van ser molt importants.
Molt bé, escolta una cosa, si entrem a Film Affinity, tots són punts verds, tots són crítiques verdes, tot bé, excepte Carlos Follero. Escolta, ets els directors, us n'enrieu una mica? A veure què dirà aquest cop de la meva pel·li.
Clar, també és que els directors sabem com són els passis que fan per la premsa. O sigui, els crítics no van al cine a un passi aleatori, sinó que es fan projeccions en les quals els crítics van a veure la pel·lícula. Llavors, clar, vull dir, tots sabem que en Bollero arriba quan la pel·lícula fa 20 minuts que ha començat, i els 40 minuts ja ha sortit per matisar perquè ja no aguanta. Llavors van entrant i sortint, i tu saps que en realitat hi ha pel·lícules que ha vist a mitja, saps? Que tampoc. Yeah. I dius, és que no l'entiendo, no? Es diu, molt clar, cabron, has arribat mitja hora tard, t'has sortit 20 minuts més tard per pixar, i has fet un pit i tornes a entrar. Llavors, clar, bueno, és com si fos una mena de periodista esportiu que hagués vist 10 minuts de partit.
Ja.
I hagués d'extrapolar el que s'imagina.
Escolta, el format és 3-4, és quadrat, rotllo quadrat. Això és... Què et va portar a prendre aquesta decisió? Allunyar-te del cine actual pel que fa doncs, a les dimensions en la pantalla?
Pues, per una banda, parlàvem amb el Takura Takeuchi, director de fotografia, de com fer una pel·lícula que tingués personalitat visual, no? I es va inventar tota una sèrie d'eines que tacaven la imatge i que feien que això fos... Perquè quasi tot es pot fer ara postproducció. Llavors buscàvem formes que fossin irreversibles. Per exemple, hi havia uns leds de colors que tenien la imatge de colors en diferents zones, en les parts fosques i en les parts clares, de forma contradictòria, i això ja era una informació que no podies corregir a postproducció, ja que la imatge quedava marcada. el 4 terços, també, tot i que hi hagi de tant en tant es posa una mica de moda, però inclús quan es posa de moda no deixen de ser 5 pel·lícules de cada 1.000, no? I això és interessant perquè també és un registre molt dels anys 90, però sobretot perquè es permetia filmar els personatges de forma separada. Al llarg de la pel·lícula, això són com les falles mentals que es fem a l'hora de pensar en la posada en escena. Imaginàvem com podíem plasmar cada banda, comparteixen en quadre, comparteixen un espai i una profunditat de camp simultàniament, i quan estan separats per l'enquadrament, no? I el fet de filmar-los en 4 terços permetia fer un pla americà en el que puguin estar amb els instruments, però no veure'ls junts. Si vols fer un pla americà i ho rodes amb escopi o amb 16-9, de seguida veus a la banda sencera, no? Aquí volíem que hagis de ser panoràmiques i que la càmera hagués de girar entorn d'ells com si fos una mena d'òrbita planetària i anar-los descobrint un darrere l'altre. També podies filmar-los en primers plans sense que veiessis l'espai que els envolta, no? I de cop i volta passar un pla general i descobrir l'espai després. Això són coses que per l'espectador són molt... Per l'espectador que no sigui molt cinèfil, són coses molt subliminals, però que estem convençuts que arriben d'una forma o d'una altra.
A veure, els planetes són molt prolífics. Com vas fer per fer la tria musical del que ficaries dins de la pel·li o no? I si has ficat la teva cançó preferida de Los Planetes?
Doncs clar, el guionista Fernando Navarro, ell treballava a Granada de cambrer en aquella època. O sigui, ell coneix superbé el repertori dels Planetes perquè el anava descobrint a mesura que els feien i estaven junts, no? I el productor de la pel·lícula, que és el Cristóbal García, ell també és un altre fanàtic dels Planetes, per tant, eren opinions molt col·lectivitzades. Aquí sí que ho discutíem. I l'altre gran criteri amb el Fernando va ser justament quines cançons... Ens centrem amb l'enregistrament del disc d'Una setmana de motor en autobús. Mm. Per tant, això ja limitava la llista a les pel·lícules d'aquella època, a les cançons d'aquella època, no? Mm. Mentre les estan composant. Però sí que miràvem quines eren les que narrativament ens servien més per explicar aquesta història, no? Era imaginar que les cançons les composa el cantant pensant en el guitarrista. Ja que les cançons no són cançons de desamor, sinó que són cançons de despit respecte a un company que t'està abandonant quan més en necessites. I em preguntaves la meva favorita.
Sí.
N'hi ha moltíssimes que m'agraden molt. Potser les meves grans favorites són de discos més recents. M'agrada molt Islamabad, que em sembla un tema increïble. Porque lo digas tú, m'agrada moltíssim, també de fer una temporada molt autònoma. Santos que yo te pinté, em sembla un tema al·lucinant.
Molt bé, Isaki, més enllà, doncs, la pel·lícula per descomptat passa a Granada, moltíssim, ja doncs, està dividida per capítols, la pel·lícula hi ha doncs, aquella processó del silenci, o sigui, tot molt, molt, molt Granada, però el clímax passa a Nova York, que és on es va gravar, finalment es va produir el disc, on es va gravar, i es transmet a l'espectador doncs, aquest entusiasme, aquest punt doncs, d'això de clímax entre els propis actors caminant en aquestes escenes doncs, gravades, doncs, caminant per Nova York. Això va ser així? O sigui, estaven entusiasmats de ser a Nova York com si fossin els planetes de veritat?
Sí. Això era ja quasi com una mena de broma, perquè semblava que mai no podrien anar a rodar a Nova York. Els actors, clar, portaven molt de temps amb el projecte que s'anaven darrerint, i recordo que el pare del Mazo de bateria li deia, però nen, no has entès que no aniràs mai a Nova York, que això no passarà? Sí, en el seu dia els Planetes era el tercer disc que feien, treballaven amb el Carrasqui, que era un productor dels Estats Units, havien gravat també el segon disc a Madrid, però aquesta vegada volien fer el seu estudi de Nova York. I que no és que fos més gros ni més potent, al revés, era un estudi més petit, però era l'estudi que ell controlava, perquè al final per un productor de música el seu estudi és com un instrument, no? I la pel·lícula passava això, que els músics, a l'argument, somiaven anar a Nova York i els actors estaven igual i els tècnics estaven igual. Era com l'objectiu de veure si aconseguiríem anar a rodar a Nova York, no? I, curiosament, és una mena de leitmotiv de la història de Granada amb Nova York. El Lorca en el seu dia acaba anant a Nova York i fa el poeta en Nova York, aquesta obra cantal de l'avantguarda poètica. Anys més tard, l'Enrique Morente fa un disco contra el Sacromonte i Nova York que el grava amb els Sadiques, el gran guitarrista flamenc que treballava als Estats Units. I amb nosaltres passava el mateix que els planetes, sí. I ara, bueno, hi ha com aquesta mena de gir següent, que és anar als Estats Units ara a intentar que vegin la pel·lícula dels Oscars.
Isaki Lacuesta, una vegada més, moltíssimes gràcies per sempre tenir una estoneta i brindar-nos doncs, la teva atenció aquí a Radio Illa Formentera. Esperem que venguis prompte en aquesta illa.
Moltes gràcies a vosaltres. Sempre fa il·lusió sentir que, ni que sigui de veu, estem passejant una mica per Formentera.
I tant. I bé, moltíssima sort a Los Angeles. Estem amb tu.
Gràcies. Allà com... Mira, ens divertirem, descobrirem coses noves, això segur.
Apa, salut.
Gràcies.
Abraçades grans. Adéu. Thank you.